Dos minuts i arribarem a tres quarts de nou de la vesprada. Aquest separador ens recorda que tenim una aplicació que la podeu fer servir per escoltar-nos en directe. Diana, està dit, tothom tranquil i feta la tasca en aquest cas. Una aplicació molt guai, surten les fotos, tenim els podcasts. És que val la pena tenir-la, és molt fàcil. Entreu a iOS, a la vostra, a l'Apple Store o a, com es diu el de Google Play, Ferran? Play, el Play Store, no? Directament, no s'ha de complicar la vida. I busqueu Radio Estel Oficial i ens trobareu allà per escoltar-nos en directe o per recuperar els nostres espais. A veure, ara mateix, saludo una persona, Albert Colell, bona vesprada.
Bona vesprada.
Home.
Tot bé?
Molt bé, molt bé. Encantats de saludar-te, benvingut al Camins, a Radio Estel. I abans que res, explico una mica als nostres oients qui ets. Albert Colell, juntament amb Mar Segués i amb Pau Subirà, són els creadors i editors del podcast Els Ulls de Clio, Els Ulls de Clio. Ells han vingut al món una mica a posar ulleres a les dioptries de la història. Aquest és una mica el seu eslògan. I el seu podcast consisteix en esbudellar curiositats de la història, sobretot de casa nostra, però també a nivell més general. Tenen un estil, doncs, com són ells, són joves, dinàmics. Això bé ho podria dir el Joan Trias, també, que li agrada fer-lo. I ens ha agradat molt. I cada 15 dies, doncs, han tingut el detall, la generositat, que estaran amb nosaltres i que ens posaran aquestes ulleres per a les nostres dioptries de la història. El seu podcast és Els Ulls de Clio. Aquí faran la pestanya de Clio, eh? Amb nosaltres faran una pestanya concretament. Una pregunta, Albert. En quina plataforma us poden trobar els vostres podcasts i si vols afegir alguna cosa al que jo he explicat?
No, tot el que has explicat, molt bé, tot molt correcte. I ens poden escoltar Spotify i iVoox en format àudio. I també, si ens volen veure les cares, podem posar-ho a YouTube, perquè també ho gravem en vídeo, aquest programa.
Fantàstic. Doncs YouTube, iVoox, Spotify, Els Ulls de Clio, la història divertida, la història d'Irtesa, un podcast molt ben muntat, que val la pena seguir. Però avui tenim a l'Albert amb nosaltres, que ens farà una mica de tast, una mica dels Ulls de Clio aquí, la pestanya de Clio. A veure, per començar, la primera secció, la vostra primera intervenció aquí, anirien acompanyant també els teus companys, el Marc Segués i el Pau Subirà, però avui tenim a tu. L'any comença al gener, això ja tothom ho tenim clar, després del Nadal o en mitjan del Nadal arriba l'any, però al setembre és un mes important perquè moltes feines tornen a la normalitat, comença l'escola, les temporades de molts esports, de la ràdio també, per això en la nostra secció, que també comença al setembre, doncs volem portar l'origen del calendari, volem parlar de calendaris. Sembla que sigui un tema lleuger i no ho és, Albert.
Exacte. Avui descobrirem per què el calendari és com és.
Sí.
Hi ha coses que ens semblen de sentit comú, com que els dies tinguin 24 hores, però per què es va decidir organitzar els dies en setmanes, en mesos, per què s'ha fet tot d'aquesta manera.
Uh-huh.
I al final de tot arribarem als dies que mai van existir. No sé si sabies que hi va haver uns dies a la història que mai van arribar a existir.
No ho sabia, però m'interessa moltíssim, perquè els dies que no existeixen, si els poguéssim triar, jo els tindria clars. Doncs vinga, ens posem en marxa amb l'Albert i amb aquesta pestanya de Clio. 1, 2, 3. A veure, Albert, resulta que a l'antiga Mesopotàmia, situem a l'antiga Mesopotàmia, observant els estels, van determinar que cada 24 hores hi havia un cicle, van ser els mesopotàmics.
Exacte, van veure que cada 24 hores sortia el sol, es ponia i tornava a sortir.
Sí.
Nosaltres ja sabem que això és perquè la Terra fa una volta de 360 graus sobre el seu eix.
Uh-huh.
Però bé, ells ben bé no sabien el per què, però sí que van determinar que això era un dia que durava 24 hores.
Doncs mira,
i tot molt senzill.
Van ser els mesopotàmics que ens van regalar i marcar aquesta mesura del temps, no? Els dies de 24 hores. I els sumeris, a mi m'encanta això dels sumeris perquè em sona una mica, no sé, em sona curiós, humorístic. Els sumeris també en tenen molt a dir en el tema.
Sí, tenen un nom divertit, però ells els hi devem la quantitat de dies de la setmana.
Sí, a veure.
És a dir, hi ha dues teories que ens expliquen d'on ve.
Uh-huh. Doncs, i quines són? Quines són, Albert?
La primera és que es van fixar en un cos celeste, que és la Lluna. Aquella uh-huh. civilització va veure que cada 28 dies hi havia un cicle lunar. És a dir, cada 28 dies passaves de Lluna nova, Lluna plena, o un altre cop Lluna nova. Per tant, van decidir que aquest cicle lunar s'havia de dividir entre 4 i que cada quart de cicle lunar té 7 dies. I des d'aquell moment es va prendre l'agrupació dels quarts del cicle lunar com una unitat de temps. Cada setmana per ells tenia 7 dies.
Doncs mesopotàmics, 24 hores, els 6 dies de la setmana, en aquest cas, obra dels sumeris. Avui tenim justament lluna minvant, bona data per podar els arbres, però no per tallar-se el cabell, en principi. No sé... Però mira, Ferran Capdevila, el nostre productor, s'ha tallat el cabell i no ha tingut cap mania. Però la setmana, que la setmana tingui 7 dies, Albert, no ve només de la lluna, en aquest cas.
No, aquesta explicació del cicle lunar, cal sumar-hi també un altre factor astronòmic, i és que a ull nu podem veure 7 cossos celestes. Uh-huh. El Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn.
I Lewandowski? Lewandowski no el tenim en aquesta constel·lació, no?
Ja t'he estat escoltant que t'agrada molt Lewandowski. Sí. Una mala notícia per tu, i és que ja soc perico, eh?
Ai,
espero que no perdem...
Escolta, tenim un imant... Albert, perdona, que no passa res. Jo respecto molt els pericos i tenen tot el dret a ser feliços i a tot. Però tenim un imant en aquest programa. Mira que som culers. Pues tothom que ve aquí a col·laborar és de l'Espanyol. No sé com ho fem. Però bueno, ja anirem xerrant, si vols, de l'Espanyol també. Per tant, ens oblidem de Lewandowski, podem pensar en Darder, si vols, en Darder. Que és
Darder mateix.
Per exemple. Doncs... Vale, tenim els planetes, en aquest cas.
Sí, els planetes, i perquè creien que cada dia estava regit per cadascun d'aquests astres que hem esmentat. Uh-huh. Per tant, si veiem 7 estrelles, volia dir que cada estrella regnava un dia diferent. Però anem a Roma. Fins al segle... Fem un canvi d'ubicació. Fins al segle II després de Crist, els romans dividien el mes en grups de 8 dies. Però a partir d'aquí adoptaran l'agrupació de 7 dies, i a ells els hi devem el nom de setmana, que ens ve del llatí septimana, que ve del número 7. Els romans no van acabar aquí la seva tasca.
Ah, no? I què van seguir endavant? D'on ve la moda lamentable? Ah, això t'ho volia preguntar, perquè estem parlant de la setmana, teníem 8 dies, i tu saps d'on ve la moda lamentable de dir-li finde al cap de setmana? No ve dels romans, evidentment.
No, tot i que jo agrairia que la setmana tingués 8 dies i que el cap de setmana fos de 3.
Fos de 3, sí. Bueno, estaria bé. Albert, un altre fet que traiem dels romans és el nom dels dies, tu ens ho deies, eh? Els romans bategen cada dia agafant un nom d'un astre celestial, eh? Ens oblidem de Lewandowski, ens oblidem de Darder. Concretament, el de l'astre celestial que regna aquelles 24 hores. I, com ja sabem, els astres celestials porten noms de divinitats romanes.
Exacte, és a dir, trobem dilluns, que ells en deien dies lunae, sí, dia de la lluna, dimarts, dies martis, sí, dia de Mart, dimecres, dies mercuri, dijous, dies jovis, que era Júpiter, divendres, dies veneris, Venus, dissabte, dies saturni, Saturn, i diumenge, dies solis, Sol. Com podeu veure, però, dissabte i diumenge no s'assemblen gaire a Saturn i al Sol.
No.
Tot i que en anglès sí que s'assemblen a Saturday, Sunday, però en el nostre cas no.
I això per què? Per què?
A partir del segle IV, després de Crist, quan el cristianisme ja és la religió oficial de l'imperi, ja és imperant, els dos últims dies de la setmana agafen altres noms. El penúltim dia va ser dir-se Sabbatum, del sàbat jueu, i l'últim dia de la setmana es va ser dir Dies Dominica, Dies del Senyor. I ha acabat sent el nostre diumenge.
Jo diria que, bueno, està bé, perquè ho tenim tot molt interioritzat, però els portuguesos ho fan facilíssim, eh? Segunda feira, terça feira, quarta feira, o sea, no es compliquen. Diuen 1, 2, 3, 4, 5 els dies de la setmana i ximpun.
Més fàcil ho tenen.
Més fàcil ho tenen. Doncs seguim endavant amb més dades. Sembla que anem a fer una mica de fitness, eh? Com si fóssim a Nassarre, la que tenim a l'altre costat. El Celsigui, a Nassarre. Ha mort, no? A Nassarre, sí. Mesos. Parlem ara dels mesos, Albert, i dels anys de 365 dies. És interessant, també, perquè el primer calendari romà tenia, atenció, 304 dies que estaven repartits en 10 mesos.
Exacte, i cadascun d'aquests mesos rebia el nom numeral corresponent al seu ordre. És a dir, ara estem al setembre, setè mes de l'any. Per tant, setembre.
Clar, tota la llotja.
El desembre era el desè mes de l'any, desembre. Ells tenien 10 mesos a l'any perquè seguien el cicle lunar. Però hi ha un problema, i és que això produeix un desfasament pel que fa a les estacions. Nosaltres tenim molt interioritzat que el desembre farà fred, però ells no. Com que l'any tenia 304 dies i 10 mesos, les estacions no acabaven de quadrar amb el calendari.
Sí, sí, doncs això ho tenim per aquí. Després, al segle VII, abans de Crist, Albert, el rei Numà Pompili, atenció, aquest rei que l'acabo de descobrir ara mateix, successor de Ròmul, i posa remei a alguns aspectes del calendari.
Sí, trobem la gran solució, que és substituir el cicle lunar pel solar. Mm. Això va fer que introduïssin dos mesos més a l'any. El primer que van afegir es deia Januari, el mes 3 de gener, en honor a Janus, un déu de dues cares, i el segon mes es va passar a dir Febrarius, el mes 3 de febrer, en honor a unes festes que es celebraven en aquella època, que es deien Februa.
Uh-huh. A més, afegint el Januarius o el Febrarius, tot i que no eliminaven el decalatge del calendari, amb les estacions el reduïen, en aquest cas el reduïen.
Sí, però tot i això, els romans, el seu primer mes era el Martius, que és el mes dedicat a la guerra, a Mart, i aquest era el seu primer mes de l'any, perquè és quan s'iniciaven les campanyes militars, a més de les activitats agrícoles, i per això començaven l'any aquest moment.
És increïble, perquè nosaltres utilitzem el calendari bueno, de manera completament quotidiana, diària, i aquí ha tingut una història, una evolució, una sèrie de canvis que fins que hem arribat als nostres dies i ho tenim tot interioritzat. Per això, l'any 45, abans de Jesucrist, quan Juli César recupera l'antiga tradició egípcia que repartia l'any de 365 dies en 12 mesos. Va ser Juli César,
Fa un reordenament, seguint aquesta pauta egípcia, i posa l'1 de gener com el primer dia de l'any i l'últim dia de desembre com el fi d'any. Uh-huh. Com que ho fa ell, per això se l'anomena calendari julià. Tot i que van veure que a la llarga també acabaria desquadrant les estacions i per això van afegir l'any de traspàs. Cada 4 anys s'afegiria un dia extra. Uh-huh. I Juli César, però, no va poder gaudir molt del seu calendari perquè va morir assassinat un any després de la reforma.
Vaja.
Sí, ula,
quina llàstima que no va gaudir del seu calendari. Doncs, Albert, no vull deixar aquesta secció sense parlar del tema que m'havia cridat més l'atenció, que és els dies que no van existir, en aquest cas. Els dies que no van existir. A veure, explica'm això. Quins són els dies que no van existir?
Val, els dies que no van existir són 10 dies de 1582.
A veure.
Per què? Perquè aquest calendari julià que estàvem parlant assumia que la durada de l'any era de 365 dies i 6 hores. I es va descobrir que no era així. Era 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 48 i 45 segons. És a dir, 11 minuts de l'any ens pot semblar poca cosa, però després de tants anys portaven 10 dies d'error.
O sigui, que es van... que diguem que comptabilitzant malament va haver molts dies que es van perdre i que no es van comptabilitzar històricament. És això.
És a dir, van sumar més dies del compte. Van afegir més dies del compte. Llavors, el papa Gregori XIII, el 1582, decideix passar del 5 al 14 d'octubre per tal de solucionar aquest error.
O sigui, directament... està molt bé. O sigui, és com si ara, per exemple, nosaltres diguéssim avui és 19, però demà serà 30.
Exacte, i va haver uns dies que no van existir.
Jo et dic una cosa, aquí a la casa hi hauria molta gent partidària, especialment el Pol Marçà, que és el nostre, el capo del prime time d'aquí a la casa, que està obsessionat en que arribin els festius. Per tant, saltar-se 10 dies a la torera, ell seria completament feliç. Que no li faci aquesta proposta demà, que li enviï, i a lo millor és, pot fer alguna cosa perquè succeeixi això. És molt interessant, aquesta solució a les braves, Albert, per solucionar aquests 10 dies.
Anar de cara a l'idea.
Exactament. Doncs l'Albert Colell ens ha presentat aquesta secció en aquest dia. Recordem la pestanya de Clio. Ells fan els ulls de Clio en els podcasts que ens han dit. Molt fàcil de trobar els ulls de Clio a iVoox, Spotify, també a YouTube, si li voleu voler les cares. Val la pena, perquè són prou guapots. I parlen d'història d'una manera distesa com, i amb molts detalls, amb molta riquesa, amb molta, també amb humor quan ho fan en el podcast, i aquí seguirem comptant amb ells cada 15 dies. Albert, moltes gràcies per aquesta repassada brutal al calendari. No m'imaginava que hi havia tanta teca i segur que ens han deixat moltes coses.
A vosaltres, espero que us hagi agradat i que hagueu descobert moltes coses noves.
Moltes gràcies, doncs seguirem parlant i nosaltres, que arriba el moment d'anar recollint.